Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 24 d'octubre i la realitat del Barça és confusa. Confusa perquè, numèricament, és impecable. L'equip és líder a la Lliga. Primer de grup a la Champions. 6 partits seguits guanyant. Això és indiscutible. És impecable. Però les sensacions que deixa, sobretot a Europa, no sabem com explicar-les. Perquè és veritat que ha anat tirant endavant els partits i que ha superat moments complicats i que té un grup complicat. Però, aquestes sensacions, sobretot fora de casa, on l'equip, de forma gairebé inexplicable, perd el control. I de la mateixa manera que no ha perdut cap partit, els podria haver perdut tots. Ahir a Praga va ser l'últim exemple. El Barça guanya, és capaç de sobreposar-se al gol de l'empat. Però ens deixa aquest regust una mica estrany. És favorit el Barça per guanyar la Champions? Hauria de ser-ho. Ha de ser-ho. Però és favorit el Barça per guanyar la Champions? Ter Stegen ens ha deixat clar que, com a mínim, si ho vol ser, ha de millorar. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
El club de la mitjanit. Sempre parlem dels temes més interessants.
Andorra, quin creieu que va ser el trio de noms més posat?
Me importa un bledo.
De tant en tant tenim lapsus amb alguns noms.
Busterrieta?
No, com? Vaja, ara no ho tinc aquí, però vaja, és igual.
I a demà pel culo.
Però sempre hi ha l'opció.
Deja patear! Deja patear! Concha de tu madre! Deja patear!
D'inventar-nos-els.
Igual aquí a l'estat espanyol li diuen Dazón perquè no ho saben dir.
Correcte.
Però si tu vas als Estats Units, on ja funciona, és Dazón.
No, Dazón.
Lo qué?
És Dazón. No, et diré més.
Dazón.
L'encarregat de treure suc dels moments més divertits del programa també té un nom.
Xavi Cazorla, bona nit.
Bona nit, què tal, com estem?
Bé? Molt bé.
Aquesta nit, follow Garriga.
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 Aquesta nit vindrà el Cazorla, no ens el podem treure de sobre. 11 i 2 minuts en directe Esport 3 i Catalunya Ràdio, nit d'esport. Ara mateix, per exemple, el Barça de bàsquet a punt de certificar la seva victòria a la pista de l'Estrella Roja. Està guanyant de 6, pilota pel Barça, a 16 segons pel final. Per tant, el Barça que sumarà una nova victòria a l'Eurolliga, ara de seguida ho certificam al final. L'Espanyol ha jugat a Eurolliga. Eurolliga, Europa League. Ha jugat a Europa League i també ha guanyat. Ara en parlarem de seguida. I, evidentment, ressaca del Barça, que ahir va guanyar el camp de l'Eslàvia de Praga. Però, sempre hi ha un però. O, com a mínim, ahir hi havia un però. Us preguntem, veieu el Barça candidat, favorit, a guanyar la Lliga de Campions? Aquesta és la nostra pregunta del dia d'avui. @clubmitjanit al Twitter. Us ho plantegem. Creieu que el Barça és favorit? Com sempre, 4 opcions. La primera. Home, i tant, tenim Messi. Només un 10%. Segona opció, sí, si millora fora de casa. Només un 19%. Atenció, perquè la tercera opció és així no es va enlloc. 52%. La gent està una mica cremada, eh? I l'última opció, no. Però el Madrid, menys favorit encara. 19%. No acaba de convèncer gaire el que s'ha vist. Bé, anem a taula. Confirmem que el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista de l'Estrella Roja. D'aquí uns minuts anirem cap allà, perquè certament el que està fent l'equip de Pessic aquest any és remarcable. Però deixeu-me que els doni la benvinguda. Són dues persones que tenen una característica, i és que són diabòlics. Els dic que vinguin el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Endavant, sisplau.
Sí? Sí. Em sentit que seguim així?
Avui sóc carriler.
Avui us han col·locat en una disposició avui sorprenent,
sí,
estranya, inusual. De fet, això ho canviarem, ja aviso ara a l'audiència, que això en algun punt ho canviarem perquè és bastant incòmode.
No, però ara...
Per què incòmode? Només has de mirar un costat.
Sí.
Ja, però...
Mira, i a més, el realitzador...
Sí, la ràdio és igual, però la tele no.
Amb un sol plano i ens agafa els dos ja. I ja està. I parla
el Ricard i... Em diuen, sisplau, que et posis al teu lloc.
Sí?
Com al col·le. Seu al teu lloc.
Però que
seu al teu lloc.
Que consti que sóc disciplinat.
Seu al teu lloc. Fes el favor.
Passo per aquí davant o per darrere?
Us he de separar.
Per davant?
Per davant, que ho vegi tothom. Quina música t'han posat per fer la desfilada. Bé, ja estem ben asseguts. Ara vindrà, ens acompanya avui un jugador top, ja ho sabeu, els dies d'Europa League, però abans, resultats d'aquesta nit. El Barça de bàsquet ha guanyat a la pista de l'Estrella Roja.
Quarta victòria, no?
Quarta victòria, 65-73, per tant,
molt
impecable.
Bé, molt bé.
Aquest sí que, noi?
Molt bé.
Ni un però.
Molt
victòria
bé.
Claríssima. També hi ha hagut Eurolliga del Madrid, i no és tan impecable el Madrid, perquè ha sumat la segona derrota. Ha perdut amb l'Efes 76-60. Per tant, dia complicat avui pel Madrid, que ha perdut de distància important. I també ha perdut l'Uni Girona, juga a l'Eurolliga femenina, en aquest cas a Lió, 89-67. Són tres marcadors d'aquesta jornada d'avui.
Aquesta actualització de resultats.
T'ha agradat?
Molt.
Doncs encara en tinc un més.
Sí?
El de l'Espanyol, que avui ha guanyat a l'Europa League. Machín ha debutat amb victòria.
Lluís amb el cap, atenció a la pilota, bota malament, Capufano! I gol, 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 és Europa, marca Campufano.
Victòria i líder de grup. L'Espanyol avui ha trencat la mala ratxa dels últims partits, ha trencat el mal moment anímic, segurament, i sobretot s'ha col·locat líder de grup. I ara mateix les opcions de l'Espanyol de passar ronda doncs són molt elevades, perquè després de tres jornades és líder de grup i, per tant, té cert avantatge després d'haver jugat ja dos partits fora de casa. Li direm que vingui el nostre comentarista d'Europa League, és el Luis García. Endavant, sisplau. Què tal, Luis? Bona nit.
Buenas noches.
Content, no?
Sí.
Tocava guanyar un partit i somriure i tranquil·litat, no?, pels pericos.
Sí, sin lugar a dudas. Creo que ganar tranquiliza todo, mejora todo. Está claro que ser primeros de grupo es importante. Ganar con la portería cero es fundamental y alargar esa racha histórica en Europa también es fundamental.
Veritat, clar, amb la tonteria l'Espanyol va sumant
24,
aquí
ara, no?
Un empat aquí, una victòria per la mínima allà, i 24 partits ja seguits sense perdre a Europa.
Crec que sí.
L'Espanyol. Convindria aquesta ratxa allargar-la ara a la Lliga, perquè la situació a Europa és fantàstica, la Lliga no tant. Però mira, em diuen que podem anar cap a Resgrat, allà hi ha la Cristina Busquets, que ha pogut seguir el partit, i a veure, in situ, doncs quines sensacions ha després aquest Espanyol de Pablo Machín. Cristina Busquets, endavant, bona nit.
Debut immillorable de Machín a Europa amb l'Espanyol, amb aquesta victòria davant del Ludogorets, aquí al Ludogorets Arena, per un gol, per 0-1. Penseu que Machín avui ha presentat un 11 amb fins a 9 canvis, només hi havia dos jugadors que repetien respecte del primer partit de l'estrena de Machín a la Lliga davant del Villarreal, i avui l'equip s'ha mostrat sòlid, s'ha mostrat amb aquella xisca que potser li faltava, i s'ha mostrat molt lluitador. De fet, aquesta victòria permet a l'Espanyol situar-se ara mateix com a nou líder del grup H amb 7 punts, i el Ludogorets és segon amb 6. De fet, l'Espanyol n'ha fet prou amb un gol de Víctor Campuzano la primera part per endur-se els 3 punts, per endur-se la victòria d'aquí a Bulgària, i continua amb aquesta imbatibilitat europea, amb aquest rècord històric, que ara ja és de 24 partits sense perdre en competició europea. De fet, avui tampoc han encaixat cap gol, i hem de tenir en compte que jugaven davant del conjunt més golejador d'aquesta Lliga Europa. Avui s'ha quedat sense marcar, i en canvi sí que l'ha trobat l'Espanyol. Pablo Machín ha parlat a la roda de premsa d'aquest equip, d'aquesta victòria que els dona ànims, i del fet de que ja aquest Espanyol comenci a agafar els mecanismes del sistema de Pablo Machín, un vestidor que, més a la zona mixta, s'ha mostrat molt animat per continuar aquesta bona dinàmica a la Lliga.
En la situación que está el equipo, que por mucho que ahora estemos en otra competición, pero todo se arrastra, todo cuenta, y esperemos que esta victoria también nos ayude a ganar en confianza y que se vea reflejado en la competición que para nosotros es vital, que es la Liga, en la que ya estamos pensando desde hoy. Pero es cierto que bueno, el equipo ha sabido competir, yo creo que es la palabra clave. Se está viendo poco a poco el plan de actuación que me gusta y que quiero para este Español, que creo que debemos empezar poco a poco siendo un equipo eficaz y sobre todo competitivo.
El millor de la nit, la victòria de l'Espanyol i el seient de Pablo Machín a la roda de premsa, eh? Un senyor seient...
Una trona,
fantàstic. A veure, Luis, ens explicava la Cristina, ho hem vist, molts canvis ha fet avui l'Espanyol i ha funcionat. Això vol dir que veurem ara gairebé ja un equip a l'Europa League i un altre equip a la Lliga i que anirem ballant en funció de la competició?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que, como ha dicho el míster, la prioridad es la Liga. Y a partir de ahí tiene que ir seleccionando los jugadores. Está claro que jugadores que den buen nivel en la competición europea entrarán en 11 sin rotaciones en Liga, pero sí está claro que la prioridad es la Liga y ahora mismo enfrentamos dos partidos fuera de casa súper importantes, una semana fundamental para el futuro del club.
Clar, recordem, l'últim dia que vas venir l'Espanyol havia guanyat, era Moscou, amb aquella abraçada, en aquell gol, que vam pensar, home, sembla que hi ha un punt d'unitat. I al cap de 4 dies, l'equip va fer un canvi d'entrenador.
A Mallorca, després de Moscou, van anar a Mallorca directe, que ho vam estar comentant.
Que era un desastre i certament va acabar en desastre. Ara, creus que ja es nota la mà de Machín després d'aquest canvi, després de l'aturada de seleccions, després de tants dies de poder treballar? Creus que ja amb aquests dos partits li has vist coses diferents?
Sí, evidentemente ya solo los jugadores en el campo tienen una disposición diferente, un sistema diferente. Pero sí está claro que cuando hay un cambio de entrenador, como hemos comentado otras veces, todos los jugadores, como digo yo, ponen las orejas tiesas, ¿no? Todos los jugadores se activan, el jugador que no jugaba se activa porque puede entrar y el que jugaba se activa porque no quiere perder el puesto. A partir de ahí se irán viendo los matices de Machín, que sin lugar a dudas maneja muy bien el sistema que trabaja muy, muy bien y está muy claro. Y no tengo ninguna duda de que las cosas van a salir bien, van a salir buenos resultados y buen fútbol del Espanyol de Machín.
Tu has vist jugadors que en aquests dos partits... No cal que els assenyalis, si els vols dir, els pots dir, eh? Però de dir, ostres, amb dues setmanes aquest jugador és un altre. Però les orejas tieses l'ha posat aquest.
No, però com t'he dit, crec que tots, al final tots els jugadors, quan llega un entrenador nou, quieren mostrar i quieren seguir jugando o empezar a jugar, ¿no? Puede ser el caso de Bernardo, que no estaba entrando y ahora mismo pues parece insustituible porque ya conoce todo el sistema, toda la idea de Machín. Entonces, para el entrenador seguro que es un jugador fundamental.
L'Espanyol és líder del seu grup. Atenció a la classificació perquè fa goig. Clar, a mi és la de la Lliga i fa por. En canvi, la de l'Europa League, doncs bé, la cosa pinta molt diferent després d'aquesta jornada. Fins i tot sorprenent, perquè així de prèvia hauríem dit tots, home, el CSKA de Moscou, que l'any passat era equip de Champions, serà el rival. Doncs, noi, gairebé ja sense opcions ni tan sols de ser segon de grup, perquè avui Ludogorets 0, Espanyol 1, CSKA de Moscou 0, Ferencváros 1. Com ens queda? Doncs amb l'Espanyol 7 punts, líder de grup, Ludogorets segon amb 6, Ferencváros 4 punts, tercer, i el CSKA, 0 punts. Et sorprèn, Ricard, no?
Sí. Una mica el del CSKA, sí. Crec que és un grup molt obert i que han de passar moltes coses. Hi ha hagut resultats sorprenents. L'Espanyol ha guanyat els dos partits com a visitant, no ha guanyat a casa. El Ludogorets va golejar el CSKA. El CSKA ha perdut dos partits a casa, quan hauria de ser probablement l'equip més dominant del grup. I també ara quedar-se sense opcions amb tres partits també pot distorsionar molt la competició, perquè sense cap pressió és a saber quina reacció té.
Recordem, el CSKA ha de venir a Cornellà.
Sí, com a Ludogorets. Jo crec que el grup està obert, però que l'Espanyol està enfocant bé l'Europa League amb la idea de que sigui una il·lusió. Sense cap pressió, jo crec que l'Espanyol se sent còmode a Europa, primer perquè era una tornada, perquè des de la prèvia van encadenat bons resultats, perquè les coses li estan funcionant bé, tant amb Gallego com amb Machín. En partits on jo crec que ha dit la paraula clau Machín, l'Espanyol ha competit bé. Jo crec que encara no ha fet un salt de qualitat en el joc. Crec que el més important d'avui és no haver invertit despesa. És a dir, que els jugadors que han de ser titulars al cap de setmana avui han descansat. Això és bàsic, perquè jo crec que l'Espanyol ha de centrar els seus esforços, les seves energies, a la Lliga. I que avui entrin futbolistes que no seran titulars, que els hi vagi bé, que guanyin. Això genera encara una dinàmica més positiva, que Machín tingui més futbolistes per triar, però sobretot que Víctor Sánchez, David López s'han quedat aquí, no han viatjat, que Marroc ha jugat mitja hora, que Olei ha jugat, que Morito Vargas ha jugat...
Els habituals li arribaran bé al Ciutat de València. Perquè, Lluís, tu que ets entrenador ara, posa't a la pell de Machín. Ell acaba d'arribar amb un objectiu que és salvar l'equip d'una situació desesperada a la Lliga. Li pot arribar a molestar l'Europa League?
Hombre, está claro que...
Perquè ell no s'ha classificat, no ha arribat aquí amb la il·lusió, ell arriba aquí amb un incendi. I igual diu, sí, molt bé, però tinc un incendi.
Bueno, pero creo que un entrenador, y seguro que él piensa así, todo sirve para sumar, y él lo ha dicho ahora mismo en rueda de prensa, de dónde venimos, de que todo es malo, todo es negativo, a empezar a ganar, a empezar a sumar, a dejar la portería cero, como he dicho antes, lo cual no es ni mucho menos fácil, porque, si no recuerdo mal, solo contra el CSKA, se quedó la puerta cero, el resto de partidos se ha encajado gol. Empiezas a sumar y empiezas a construir a partir de cualquier partido, y creo que el equipo va ganando o va a ganar confianza a partir de estos pequeños detalles.
¿Són més optimistes que fa 15 dies?
Jo crec que l'Europa League és una mena d'oasi que té l'Espanyol aquesta temporada. Ho va ser durant l'època de David Gallego. Veient el nivell dels rivals en aquest grup de l'Europa League i el calendari, l'Espanyol té dos partits a casa, un contra Ludogorets i l'altre contra la gran decepció del grup, que és el CSKA de Moscou. Crec que és gran favorit per fins i tot et diré que acabar primer de grup.
L'Espanyol?
Sí, jo crec que sí. Amb dos partits a casa...
Home, el normal és com a mínim que es classifiqui. Sí.
No, jo crec que això...
No, classificar-se, sí.
I a més, doncs, amb el temps que permetrà a Machín fer rodar el seu equip, tinc la sensació, a més, trobo que ha sigut valent Machín d'avui en un partit important, perquè l'Europa League no deixa de ser una competició de prestigi, arriscar-se a canviar pràcticament tot l'equip, és a dir, deixant ben clar, jo focalitzo a la Lliga, però també dono oportunitats a la resta de jugadors. A mi em va agradar l'equip davant del Villarreal, el cap de setmana, jo li vaig veure coses diferents, vaig trobar que el sistema Machín ràpidament ja es veia damunt del terreny de joc, i la sensació que tinc és que aquest equip ara mateix creixerà amb aquest entrenador.
Clar, això va bé per anar al camp de Llevant, que allà sí que ja és un partit, Lluís, no és una final, perquè estem a mes d'octubre, però s'acosta una mica ja, no? És una situació ja molt delicada.
Sí, és una situació delicada, delicada, perquè, bueno, llevas 5 puntos solo en Liga, como hemos comentado antes, quedan 10 jornadas de la primera vuelta, con lo cual, pues bueno, ya tienes que sacar más o menos la mitad de los puntos que hay en juego para llegar a una cifra de 20-19 puntos en primera vuelta para poder hacer una buena segunda vuelta y no pasar apuros, y está claro que ahora, cuando has dejado pasar muchas oportunidades, pues las oportunidades poco a poco se van acabando. Pero yo sigo siendo optimista como siempre he sido, y estoy convencido de que el Español va a sacar los 3 puntos en la Ciudad de Valencia y va a ser todo muchísimo mejor.
Necessitem una mica d'optimisme. La temporada ha començat una mica així i ens va bé tenir el Lluís. Per cert, més resultats d'Europa League. Els vols que els comentem una mica,
sí,
Ricard?
Va.
Perquè ja és la teva secció, els resultats d'Europa League. Mm-hmm. Tenim més resultats d'aquesta Europa League, a banda de la victòria de l'Espanyol, n'hi ha més, que són aquests. Atenció, Sevilla 3, Dudelange 0.
Fàcil pel Sevilla.
Saps qui ha fet 2 dels 3 gols del Sevilla, no?
Deia.
Just avui?
No.
Franco.
El Mudo.
Vázquez.
Franco Vázquez. Estem... Ara farem un joc amb aquest... Però repassem altres coses. Getafe 0, Basilea 1. El Getafe encara es manté bé sí, per classificar-se, sí, és segon de grup, però vaja, avui ha relliscat. Empat del Porto amb el Glasgow Rangers. Empat de la Roma també a 1 amb el Borussia Mönchengladbach.
Crec que, a més, com que no hi ha VAR, li han assenyalat un penal en contra de la Roma que no ho era.
Això ja m'ho he perdut.
Roma-Mönchengladbach, que el Mönchengladbach és líder a Alemanya, eh? I és, en canvi és cué del grup, si no m'equivoco.
Doncs ara t'ho miraré, perquè ara això sí que no ho tinc
bé,
aquí.
És cué del grup.
Ja m'ho dius tu, molt bé. Partizan 0, Manchester United 1, Arsenal 3, Vitoria Setúbal 2, i Emery jugant amb foc. Celtic 2, Lazio 1, PSV 0, LASK 0, Sporting de Portugal 1, Rosenborg 0, i el nostre amic Arda Turan va sacsejar 1. Arda no ha jugat.
No ha jugat.
Però ho sent com a propi. Wolfsberger 0.
Molt bé.
En aquest Sevilla 3, Dudelange 0, 2 gols de Franco, justament avui, Franco Vázquez, el Mudo Vázquez. Bé, estem pendents de titulars de premsa. A veure, quin és el més enginyós?
Però vols dir que jugaran amb això?
Jo ja n'he començat a veure a Twitter. Però,
sí,
si ens voleu ajudar, #ClubMitjanit, feu-nos el vostre titular del Sevilla 3, Dudelany 0, amb dos gols de Franco Vázquez.
L'altre qui l'ha marcat?
Munir.
Munir.
Mm. Bé, doncs podeu agafar tots aquests elements i ens feu un titular. Hashtag Club Mitjanit, el millor serà aplaudit en directe, perquè no tinc premi.
I qui el decidirà?
Jo.
Molt bé.
No, però m'ajudareu vosaltres.
No, ja em sembla bé.
Confiem en tu, confiem en
tu.
No,
podeu ajudar.
Jo no en sé d'això.
No?
No.
Hashtag Club Mitjanit, si en veieu algun circulant per les xarxes, ens l'envieu. Luis García, no et demanaré un titular, però t'agraeixo que hagis vingut. Ens veiem d'aquí 15 dies, a veure si l'Espanyol el tenim ja encarrilat i mirem a Europa. Gràcies.
Segur que sí. Gràcies.
Farem una pausa i després repassem titulars, eh? Hashtag Club Mitjanit, sisplau, en Franco, exhumat i marcant gols. Més coses. Ter Stegen. Hem d'escoltar Ter Stegen, que ahir va estar... Va afinar més gairebé fora que el camp, i mira que el camp ja afina. Vindrà el Minguella, que sempre afina, i, evidentment, el que desafina, el Cazorla. Això serà avui. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En els dos sorteigs del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
923, 923 i 940, 940.
Recorda que participant en els Jocs de l'11 col·labores amb la seva tasca social. Demana-li el Triplex de l'11 al teu venedor. També en punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Pensa-hi, demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. A l'11 ens mou la teva il·lusió.
Si no t'enlluernen la seva doble sortida d'escapament amb embellidors ni els seus fars LED amb llums diurns distintius Jaguar, ho farà el preu. Emporta't el Jaguar E-Pace Daylight Edition, la versió més completa del nostre subcompacte per 32.430 euros. Consulta les condicions a jaguar.es.
El periodisme és un combat per qüestionar i millorar la societat. VilaWeb ho fa cada dia, amb rigor, amb qualitat i amb passió, sense reserves. Encara més quan tot està en joc, com ara. Llegiu-nos a vilaweb.cat. I, si voleu i podeu, subscriviu-s'hi.
No trobis a faltar continuar cantant les teves cançons favorites. O arreglar el món escoltant les teves tertúlies de ràdio. Continua entrant cada dia a la ciutat. Porta'ns el teu cotxe i emporta't un SEAT amb un descompte de fins a 6.400 euros. T'esperem a la xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
La mitjanit, amb Francesc Garriga.
11 i 23 minuts en directe a Esport 3 i Catalunya Ràdio. Ens podeu seguir enviant els vostres titulars de la victòria del Sevilla amb dos gols del Mudo Vázquez, Franco Vázquez, però ens avisa el Joel Julián Pix, ens fot un pal amb tota la raó, diu menos chistecitos con Franco y más criterio que habéis puesto Vitoria Setúbal y es de Quimera. És de raó. Per tant, ens hem equivocat, el Julián ens ho diu, ho acceptem, però seguirem fent chistecitos. Però no, ens posem seriosos.
Farem chistecitos per no vomitar, que és l'altra opció en un dia com el d'avui. Eh? Almenys el que...
Amb el que hem vist, sí, sí, vist, per descomptat.
Sí, sí, sí. Per descomptat. Hi ha l'opció chistecitos o opció vòmit, com que televisivament...
No, i doña Teresa no agrairia no, els vòmits, sí, sí. Farem acudits.
Tot i que, en fi, vull dir, les ganes no falten.
Doncs no puc dir una altra cosa que el que acabes de dir tu, com el que va fer ahir Ter Stegen, que va ser mullar-se i dir el que pensava després d'un partit que, home, doncs no va ser per vomitar, però tampoc va ser per levitar. Ter Stegen ahir va deixar clar que s'ha de millorar.
no hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los tres puntos, que es por supuesto siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Bueno, por eso digo que esto es más interno, no quiero hacerlo aquí, que esto no soy yo. A mí me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo, ¿no?
Va ser molt contundent. Ter Stegen, Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal?
Bona nit. Ahir, després del partit, a la TDT, escoltem que apareix Ter Stegen i després d'un Valverde, que no, tampoc estava allà ballant sevillanes, però bé, va mantenir el seu to habitual, bé, sí, alguna cosa, tal... Ter Stegen sí que va ser bastant contundent.
Sí, i reflecteix una mica aquesta dicotomia del Barça-Europa aquest inici de temporada. Ho deies tu al començar el programa, no? La diferència entre el número i les sensacions que deixa el Barça. Explicava ahir la Marta Carreras de la TDT que mai havia vist l'ambient que va viure a la zona mixta després d'una victòria, perquè ahir el Barça va guanyar.
Sí, encara que no ho sembli, el Barça va guanyar. Us va sorprendre que Ter Stegen fos tan amb to correcte però contundent?
No, jo crec que Ter Stegen, si d'alguna cosa hem d'esperar-ne, és discurs intel·ligent, eh? I intel·ligència vol dir, doncs, en alguns moments autocrítica, conscienciar tothom d'una idea que és que els futbolistes no són aliens al que ha vist la resta de la humanitat. Vam veure com marxaven del camp Messi i Suárez, que van ser els dos únics jugadors que no es van quedar a agrair el suport de l'afició, molt enfadats. No va parlar cap jugador després del partit, és a dir, que hi havia un ambient tens perquè els jugadors no estaven contents tot i la victòria, i l'únic que va fer Ter Stegen va ser d'una forma, jo crec, molt elegant, doncs posar una miqueta de paraules, de veu a aquest ambient tens que els jugadors, en canvi, a la zona mixta doncs van preferir disfressar o vestir de silenci.
Tu et va sorprendre, Ricard?
No, jo crec que Ter Stegen i De Jong són els dos pilars sobre els quals s'ha de construir el futur del Barça.
Sí, perquè jo també hi ha hagut algun dia que també ha disparat una mica.
I no ho dic tan sols per la seva qualitat futbolística, sinó per la seva capacitat autocrítica, per la seva ganes de liderar.
Creus que els costa menys que altres?
Perquè sí, perquè tinc la sensació que són consistents, són madurs per la joventut que tenen, que són jugadors que entenen perfectament que es juga a un club gran, que entenen perfectament l'exigència futbolística actual, que crec que els hi ha servit, o sobretot a Ter Stegen, de Jong acaba d'arribar, l'arribada d'un grup campió, un grup guanyador, per mirar, escoltar, però a poc a poc ha anat tenint pes. Sabem que Ter Stegen al vestidor ja des de la primera temporada ha estat vist com algú que era un...
Té el cap a lloc, no?
Que era madur. I que fins i tot que en algunes situacions difícils d'algunes temporades haver tingut intervencions de pes dintre del grup. I crec que està molt bé que el que va fer ahir, és a dir, aturar la inèrcia, no? Trencar, diríem, la normalitat i posar veu a aquesta frustració que va sentir l'equip, que explicava el Salmo ara i que la Marta també va descriure, del partit d'ahir, de la victòria d'ahir. Perquè si no posem paraules a la frustració, tot són sensacions. I ara ja, més que una sensació, és una realitat.
Ara amb el Salmo volem posar paraules a aquesta frustració i ens ajudarà també a conduir una mica el debat, perquè hi ha elements que ens porten a aquest estat de no saber on som.
Sí, diguem-ne que és la cara negativa de la moneda, no? D'entrada, una sensació de poc control sobre el joc. És important refermar que és una sensació, perquè si entréssim només als números, els números són brillants. Però, a nivell de sensacions, tu tens la idea que jugues contra el Borussia Dortmund i no domines l'escenari, que jugues contra l'Inter i estones l'Inter et controla i no ets tu, i ahir amb l'Eslàvia de Praga passa una mica el mateix, la sensació que el guió és el que aconsegueixen imposar ells i no pas tu. Aquí hi ha un segon element, que, i se'n parla molt sovint, que és la intensitat. El Barça fora de casa fa la sensació que el rival li passa per sobre a nivell d'intensitat, que és una mica, gairebé diria, l'herència d'Anfield. I un partit són 90 minuts i hi ha estones per tot. Però sí que és cert que hi ha trams del partit on el Barça, a nivell d'intensitat, el pateix. I tercer, Ter Stegen és protagonista, la fragilitat defensiva de l'equip. Ter Stegen està sent salvador del Barça en tot aquest primer tram. Parlo d'Europa, El partit a Dortmund, per descomptat, amb contra l'Inter al Camp Nou, amb el 0-1, fa una aturada que evita el segon gol de l'Inter, i ahir, de nou, torna a ser protagonista del partit.
A veure, tres elements. Aquests tres elements, vull que els comentem a taula, però són els tres elements que considerem que ens demostren que tenim aquesta dualitat, Els deures que té el Barça, la sensació de poc control, la major intensitat del rival i la fragilitat defensiva. On, deia Ter Stegen, que hi ha feina? O quina és la primera feina que creieu que s'ha d'afrontar?
Jo els ajuntaria els tres, i si en un, per parlar de la Champions. I a més, les dades estadístiques confirmen la teoria, no és una sensació en aquest cas, i és que fora de casa tot això passa.
Sí.
Passa fora de casa, perquè ahir jugues amb l'Slavia de Praga i acabes guanyant, tot i que demanant l'hora i patint com mai, com acabes de dir, amb un Ter Stegen protagonista. Però és que si anem repassant, no l'última temporada, és que les 3-4 últimes temporades, els resultats del Barça fora de casa, a la Champions, són absolutament insuficients per poder optar a guanyar la competició. És a dir, que l'enquesta que feies al principi, si et bases en els resultats fora de casa, ja pots oblidar-te'n de ser favorit. I què passa fora de casa? Falla tot això que ara ens explicàveu.
Per tant, per tu així no es va enlloc.
O potser hauria de matisar i respondre a la segona opció, no?
Si es millora fora...
Sí, perquè jo crec que el Barça, en canvi, a casa ha demostrat ser solvent. A vegades de forma enganyosa, si voleu, S'ha parlat molt, per exemple, doncs, del partit de l'any passat contra el Liverpool, que acaba 3-0,
o del de l'Inter.
Però jo crec que al final el Barça tira endavant els partits.
Però tu focalitzes el problema fora de casa.
Absolutament. El que passa que, clar, fora de casa... és imprescindible superar aquesta assignatura. Si no, home, sí que és veritat que el futbol, com es diu sovint, és l'únic esport on no et xutes a porta i pots guanyar un partit.
Sí.
Però perquè això t'arribi per ser campió, em sembla ja excessiu, no?
Quin deure posem, jo? O quins?
Del que havíem comentat.
O vaja, o si en vols afegir.
Bé, jo crec que també estan bastant relacionats. És a dir, si el Barça no té control...
Sí, és un
la intensitat rival s'imposa. Si el Barça tingués control, la intensitat rival no la notaríem. I la fragilitat defensiva prové de no tenir control. Si el Barça tingués control, seria més fort defensivament. Jo crec que en el primer neix tot. I d'acord amb el Bernat, que fora de casa... Jo crec que s'aguditza. Jo tinc la sensació que això començarà a ser també passar al Camp Nou. És a dir, que...
El què? Aquesta sensació que tenim a fora?
Que no... Bé, potser no... He dit que s'aguditza. Però el que vull dir és que això ja és Europa. La temporada passada contra el United es va patir a casa...
Sí, deixa'm fer un apunt només, perquè la gent d'Esporta està veient el Granada i la gent pot pensar, bé, però això també va passar a Granada. Tu creus que...
Això és d'una temporada anterior. Això del Granada no ha passat aquesta temporada. Vull dir, aquest partit...
Això és un bolet.
Vull dir, és que aquí Messi...
Ja.
No hi era...
Per tant, diguem-ne que la Lliga va a banda.
Jo, si vols, podeu posar...
Separeu la Lliga,
Podeu posar imatges de fa tres temporades, de la Champions d'Europa, serviria.
Jo crec que tindria més relació. Jo crec que
la Lliga,
Osasuna, Granada, Atlètic de Bilbao... L'altra pretemporada que ha tingut el Barça... Les lesions de Messi, de Suárez... El Barça... Fent l'inici de Lliga, és líder a l'octubre.
Sí. Bé, i fent l'inici de Champions també és líder a la Champions.
Sí, però les sensacions són diferents. Sí, el Barça va arribar a semis l'any passat.
I va estar a punt. Un gol. O dos.
I fa dos també un gol.
Però, Ricard, no tens la sensació que el Barça jugar
però, i va... Però és que ara no hauríem de centrar això en els resultats, perquè...
No, però els resultats hi són. I condicionen molt. Però hi ha gent que a casa s'enfada perquè diuen, home, però com poden queixar-se? Com poden dir això?
Perquè una cosa són els resultats i una altra cosa el joc de l'equip i el que tu estàs plantejant, que és les possibilitats de projecció d'aquest equip cap al títol europeu. Els resultats... Les últimes temporades el Barça els ha anat gestionant bé. El Barça és líder d'aquesta temporada a Europa, però els partits a Europa no els ha domat. I això és el que ens genera els dubtes de preocupació, sobretot perquè el Barça, històricament, s'ha sentit còmode quan ha controlat els partits. Però ja no és una qüestió nostra, és una qüestió dels futbolistes ahir. La frustració que senten quan se'n van i el que diu Ter Stegen demostra que també els jugadors estan educats per tenir control. Perquè si no, com havia passat, semblava fins ara, ells anaven resolent la situació que ahir sentissin aquesta frustració és que la memòria els trasllada al que va passar fa un any i fa dos. Si no, el Barça hauria guanyat i els jugadors haurien dit que era un partit que se'ls havia complicat, que havien aguantat, que això va passar i no ho podem oblidar. Ara bé, jo crec que Europa, el Barça ara mateix té dificultats per sostenir 90 minuts el que va fer ahir, un quart d'hora, 20 minuts. Els primers 20 minuts del Barça ahir van ser bastant bons. I el partit el va tenir controlat contra un equip que no es deixa domar. Però quants minuts pot fer això? Contra l'Slavia, contra el Dortmund, contra l'Inter o contra tots els equips que es vagin trobant pel camí. És difícil. A Europa la intensitat, l'exigència augmenta i ja fa anys, com diu el Bernat, que el Barça, a Europa, se la juga un intercanvi de cops, on si Ter Stegen està bé i els davanters també, doncs guanyes molts partits, però on no sabem la capacitat per ser fiable al mes d'abril amb aquest escenari. Vaja, fins ara sí que la sabem. Un dia podria canviar, però no és una garantia.
La nostra audiència, com a mínim els que voten a Twitter, 51%, així no es va enlloc, i l'opció Bernat Soler, si millora fora, sí, 20%, però per tant...
Però quina és la que guanya, perdona?
No, així no es va enlloc amb un 50. Més d'un 50, de fet, amb un 51%. Bé, això són derivades del partit d'ahir. Tindrem marge, perquè a més és una setmana sense Lliga, pel Barça i pel Madrid, és una cosa estranya.
Jo el que li volia preguntar al Ricard és... Tinc la sensació que venim d'Eibar, on el Barça fa un partit molt bo i on se sent molt còmode, i tinc la sensació que no... Està passant temporada rere temporada que no són capaços de canviar de xip. I van a jugar al camp de l'Eslàvia de Praga pensant que serà... Com Eibar, comencen més o menys
bé... Jo crec que no van pensant en Eibar.
No?
No.
Però no. Tu creus que fan algun tipus de feina de mentalització, de dir, ei, va, és l'Eslàvia, però això no serà una festa.
Ara fa un any, aquí estàvem parlant del mode Champions.
Sí, és veritat.
Te'n recordes?
Sí.
Perquè el Barça havia guanyat a Wembley en un partit on el Barça no doma el partit, perquè no pot, perquè té un rival que després és finalista.
Guanya l'intercanvi de cop, 2-4, si no recordo malament.
I estem parlant del finalista, no ho desmereixo. L'únic partit que recordo la temporada passada on el Barça governa el partit i té control és a Milà, i l'Inter l'empata al final. Però aquell partit el Barça el perd perquè no el guanya perquè no està efectiu a les àrees, però aquell partit sí que el té controlat. A Eindhoven van viure un partit molt similar al d'ahir i amb la mateixa sensació d'impotència per no poder sostenir control sobre el partit, i que el partit, quan diem control, seria el Barça ha jugat el partit que volia jugar o el que ha pogut jugar.
Una remolca, una mica.
I jo crec que en pocs casos ha jugat el partit que volia jugar. Jo crec que va mentalitzadíssim a Praga, sap que és l'Eslàvia, comença molt bé, molt fort, pressiona a dalt, no deixa sortir un equip que té molta personalitat, fa el primer gol, té el partit a camp rival, i a poc a poc les obligacions es van perdent, l'equip no té la capacitat per arrossegar el partit cap al seu terreny, l'Eslàvia imposa el seu guió, i el Barça no atura mai la sagnada. És a dir, ja puja al tren, del ritme del tren que marca l'Eslàvia. I aquí és on el Barça no té, jo crec, no té ara autoritat ni capacitat per aturar el partit i dir aquí jugarem a Europa, aquí jugarem el que juguem nosaltres. Per tant, jo proposo rebaixar una mica l'expectativa, rebaixar les expectatives, perquè no sé qui hi ha que ens hagi obligat a guanyar la Champions aquest any.
No, obligar a guanyar no, però aspirar a guanyar-la sí.
No sé qui.
Que no és el mateix.
No sé qui. Les ganes, diríem.
Segur,
no?
Però mira, per exemple...
Les ganes n'hem tingut històricament.
Sí, home, però l'equip que tens ara no el tenies l'any 85, quan vas arribar a la final.
L'equip que tens ara, és que això és d'un programa.
Sí, ja ho sé.
L'equip que tens ara.
Ferran Abad diu que no sempre guanya la Champions, que juga millor. O l'R.D diu, al Barça només li falta el físic. Si corressin com els altres, Slavia, Liverpool, Roma... ens onduríem de carrer, dubto que entrenin gaire el físic. Bé, cadascú, evidentment, ho veu com ho veu. Hi ha dos jugadors que entrenen molt, però últimament els hem vist poc al pèl, i que també plantegen un dubte ara, que és què ha de passar amb Carles Pérez i Ansu Fati, ara que ja tenim aquí al davant aquest estol d'estrelles que els tapen una mica la pista.
A poc es van recuperant tant Leo Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé o el mateix Griezmann, que ja va agafant consistència. Evidentment, el paper de Carles Pérez i Ansu Fati es veu aigualit, i això ha passat als últims partits. Ara bé, la intenció del club a hores d'ara és la que tenia a l'inici de temporada, que vol dir que són jugadors en dinàmica del primer equip, però són jugadors que conviuran amb el filial. No aquesta setmana, no sé si la setmana que ve o l'altra, però són jugadors amb, diguem-ne, ascensor. Quan es planifica la plantilla i s'acaba amb quatre davanters per tres posicions, ja s'entén que hi ha d'haver un seguit de jugadors que estaran en dinàmica del primer equip, però que poden participar també del segon equip. És el cas de Carles Pérez i d'en Sofati.
Estava pensant, tanta història amb el Mundial Sub-17 i ens treuen el clàssic del dia, i ara ja no hauríem hagut de patir per tenir en Sofati o no al Mundial Sub-17.
I ell, hauria jugat minuts, i a més potser fins i tot ho hauria passat bé jugant amb gent de la seva generació.
Entre cometes, perquè esteu tot el dia preocupats, però preocupa una mica que ara aquesta embranzida, aquesta espurna, aquesta gràcia que tenia en Sofati, per exemple, ara es perdi una mica amb aquesta aturada de minuts?
No, perquè això ja se sabia. O sigui, ningú podia pretendre pensar una altra cosa.
Però, home, sortir ahir una estoneta o diu...
Ja, però és que en Sofati és el cinquè, no, davanter?
Sortir ahir no és una bona idea, és segons com.
Perquè ja Dembélé és el quart.
Sí, sí, clar.
Mentre els quatre davanters del primer equip estiguin sants, un dels dos pot aparèixer com a cinquè i tenir minutets, i l'altre juga amb el Barça B.
O sigui, tu l'enviaries al B,
al
que no estigui en blanc.
Sí, clarament, clarament, sí. Ara, quan Dembélé està sancionat...
Pumba, cap a dalt.
Doncs pots tenir els dos i utilitzar-ne un dels dos. Jo crec que tenir més de cinc davanters a una convocatòria és absolutament prescindible, i més en futbolistes que necessiten, com diu el Bernat, jugar. I en Sofati encara més que Carles Pérez, que és més jove, i que difícilment tindrà cabuda al primer equip. Però vaja, jo en això sí que confio que Valverde té bona mà i que ho sap gestionar i que sabrà el moment que els futbolistes, que aquests jugadors estan perdent ritme i que no...
Que no se'ls pot deixar aquí...
Que no els empresonarà.
Bé, doncs esperem. A veure, jo tinc moltes ganes de veure en Sofati. Carles Pérez també, però ens vam quedar tan enlluernats, no?, que ara tots són ganes de veure en Sofati. El que no tenim és clàssic aquest cap de setmana. Javier Tebas ens ha deixat sense partit. O sigui, això és indignant.
Javier Tebas i el govern espanyol, diguem-ne. Que
perquè aquest cap de setmana hi havia un clàssic que ja no hi és. La ciutat de Barcelona estava preparada per acollir el partit més important de l'any, però el possible disturbi, la possible manifestació, la possible afectació ha fet que tothom es posés molt nerviós i que al final el partit no jugui aquest dissabte. Ja sabem gairebé segur quan es jugarà, no? Ara ja sí.
Sí, et diria que segur.
Posaries la mà al foc?
En el cas del futbol espanyol, mai posaria...
Ara, bé.
Però
un dit poder sí.
Exacte, perquè avui la Lliga ha anunciat, com ja va verbalitzar i explicar Javier Tebas, que recorrerà aquesta decisió de la Federació Espanyola de jugar el dia 18 de desembre. Ara bé, això té trampa, perquè la Lliga Espanyola també ha anunciat que no prendrà mesures cautelars o que no intentarà que hi hagi mesures cautelars per mirar d'aturar aquest partit. I això què vol dir? Doncs que encara que la decisió de Tebas vagi a la justícia i prosperi, no arriba a temps d'anul·lar el clàssic, per tant,
sí, la data del 18. Que em diguin que tinc la raó, però que es jugui el 18. Us va bé un dimecres, el clàssic? T'agrada, Bernat? És igual.
Sí, la veritat és que amb aquestes temporades tan plenes de partits ja m'està bé. A veure, és horari Champions, no? Les 9 del vespre, dimecres.
No ha sortit l'hora, però sí, serà...
Tu dic que el partit de la 1, l'altre dia al camp de l'Iber, em va... Home, em va semblar tan malament.
Però un dimecres a la 1.
Home, un dimecres a la 1 no. Seria una mica... Volia jugar en cap de setmana per poder jugar a la 1.
I podria anar al Minguella gairebé només si és dimecres a la 1.
Un dimecres a la 1...
Igual el Minguella té un dinar aquell dia.
Hi hauria problemes, moltes baixes laborals.
Absentisme laboral sobtat.
Sí.
Bé, ara anirem amb el senador, però a veure, que ens han arribat molts titulars, la gent està molt creativa. El Ramonet Font ens ha bombardejat, mai més ben dit. Ens escriu...
Mai més ben dit.
Franco Vázquez ha marcat el 75 i diu: Franco obre la llauna i sentència al 75. El Joan Jordi, aquest m'agrada també. Un altre titular: viva Franco!
Vázquez.
Franco Vázquez levanta el Sevilla, també és del Joan Jordi. El Nil sale Franco, aquest és bastant habitual. El Gerard Martínez: Franco Vázquez està més viu que mai. Franco se sale contra el Dufalange. Recordo que ha jugat contra el Dudelange.
Dufalange.
Franco resucita i se pone por las nubes. Franco se sale, vaja, anem per aquí una mica. Franco no está mudo. Bé, doncs podeu anar fent els vostres titulars. Si en veieu algun de veritat de premsa, ens el feu arribar i el farem escoltar. Jo no sé si va arribar a conèixer Franco, perquè ha conegut tanta gent.
Però mira,
ha conegut els narcos de Cali.
Però tot el que et va explicar la setmana passada del que va viure a Madrid quan era estudiant, avui tot s'ha vist gràficament.
Tinc un senador a la banqueta.
Senador Minguella.
Josep Maria Minguella, bona nit.
Bona nit.
Vas arribar a conèixer Franco?
Bueno, tant com conèixer-lo, no.
Li vas donar la mà?
Li vaig donar la mà, sí. I motiu d'una final, em sembla que era a Madrid, jo estava per allà, i es va moure... Quan va sortir, quan una va al partit, jo estava allà al hall i tot això, i anava saludant ell, no sé si es pensava que érem de la guàrdia d'això i tal... I jo li vaig donar la mà, bueno, cada vegada...
Però et va dir alguna cosa?
No.
No has ni parlat.
Anava a saludar, no hi havia llit... Abans d'entrar al palco del Madrid, almenys en aquella època, hi havia un saló molt gran.
Sí,
Allà i tal, no sé què, la gent es posa a tope, m'entens? Per...
Aquella època també hi havia canapés?
Sí, home, i unes canaperes impressionants, vull dir...
Què vol dir unes canaperes?
Home, les que repartien els canapés, tu, vull dir, escolta...
Canaperes?
El Mendoza i tots aquells, això ho cuidaven.
Ja.
Però va ser un acte així. No, el que volia dir, que he dit que mesures cautelars.
Sí.
El futbol espanyol hauria de prendre mesures cautelars pels que el dirigeixen. Però mesures cautelars definitives, entens? Vull dir, perquè que aquesta batalla, Federació-Lliga... Que el senyor Tebas se li ocorreixi un dia sense consultar els clubs i dir que se suspèn el partit. Que després no sé què, que li va fer mort. I, a més, una cosa molt evident. És dir, que el senyor Tebas estigui al front del futbol espanyol, que és el segon del món quant a potencial econòmic i tal, i tal, i tal, i que ell presumeixi de ser del Real Madrid, almenys pot ser del Madrid, però no dir-ho, i que, a més... quan hi ha una manifestació per allà al port i tal, vinguin una bandera, no sé què, i digui que és de Força Nueva i tot això, bueno, vull dir, escolti, vostè és el president de... Tinc una correcció.
T'incomoda una mica.
Home, per favor, t'ho vull dir. Llavors, que aquesta gent dirigeixi el futbol espanyol i que el futbol espanyol encara subsisteixi, és un miracle. És un miracle, tu.
Bé, no tindrem clàssic, però el que hem tingut aquesta setmana, a part del partit del Barça, va ser la confirmació que el Barça ha pagat 15 milions pels drets de tempteig d'uns quants jugadors, entre ells Saúl i Jiménez. És una bona operació? Perquè diuen que no té res a veure amb Griezmann, eh?
Jo crec que el Barça, la institució que tant ens estimem i que tant parlem i que tant no sé què i tot, i ho dic sincerament, hauria de començar o aprendre un dia a no fer més disbarats. Equivocar-se amb un jugador, jo m'hi apunto perquè jo també m'he equivocat amb jugadors. No molts, perquè si no m'hagués arruïnat, però també m'he equivocat. Ara, que la història del Barça recent tinguis el cas del Keirson i l'Enrique, que no van arribar... El Keirson no el van ni presentar. Que tinguis aquell lateral, el Douglas.
El Douglas.
Que ha anat cedit 4 o 5 anys per tot arreu, al final sembla que ha acabat el contracte. Molt bé. Que tinguis el cas Neymar, que és el nyap més gran de la història del futbol. Tot això ho té el Barça, eh?
Sí, sí, sí.
Encara estem amb l'audiència i no sé què,
i hi ha una condemna.
I el Sonda i dues condemnes per delicte fiscal i tot això, el Barça. Que tinguis un jugador que es diu... Com es diu aquell del Betis?
Emerson,
que juga lateral dreta, que el Barça té més lateral drets que siguin equips seguits, perquè encara hi ha aquest Bagué també del Senegal o no sé què.
El Bagué, sí.
El Bagué i tot això. Que fixi, que pagui, diuen, perquè no han explicat l'operació, la meitat amb el Betis, que jugui, no, que jugui no, que estigui al Betis, i no jugui, un jugador que el Barça se suposa que els tècnics han dit aquest sí, que no li van fotre la pirula amb el, com es diu aquell de Lleida, el porter, pobret, el...
Claro. Amb un representant?
Un representant que havia sigut porter del Barça en una altra època. Que ell va anar i el va oferir el Barça. I els del Barça van dir, això fa 2 anys, no? Va dir, no interessa. Llavors, aquest senyor ha empleat brasileny del Barça,
Curí,
va anar a parlar amb el jugador i li va dir: si deixes de tornar i firmes conmigo, tu iràs a Espanya i al Barça, i que es compleix. Quan amb 7 o 8 anys has fotut tants disbarats, això sí que som campions del món, eh? Aquí no hi ha ni condició física, ni ritme, ni res. Campions del món destacats. A veure, hi ha un altre equip que hagi tingut tants lius en fitxatges. Busqueu-lo amb internet i tal. I ara ve el cas Griezmann, que tu saps que jo he estat des del primer moment en contra de la vinguda...
De l'operació.
L'operació la segona vegada. Molt bé. I jo m'he informat a molt bon nivell de l'Atlètic de Madrid. Ha sigut per arreglar el nyap.
Això t'ho han dit de fonts d'allà.
Ha sigut per... No, li parlen en castellà. No te daré más datos, porque sabes que la confidencialidad y tal, a pesar de nuestra amistad, ha sido para arreglar el tema, y el Barça ha reconocido que se había equivocado.
Sí, home.
Versió Atlètic de Madrid, com ho diuen en aquell camp ara...
Wanda.
Primer nivell, eh? No un que ha trucat allà, que estava arreglant.
No que agafa el telèfon. No.
Primer nivell. Bueno, està bé. Bueno, un altre nyap. Per què? Perquè, clar, el Barça el que no podia fer... No, tot i que l'assemblea es presenta els números, no aquesta directiva, quan les altres...
Totes.
Com volen, el que no podia fer és una sortida de caixa de 15 milions a l'Atlètic de Madrid en base a què?
Clar.
Llavors han muntat aquesta història del tanteig i no sé quant.
Tu havies fet mai drets de tanteig?
No, de tanteig no existeixen en futbol. El dret de tanteig és si tu tens una finca o una cosa i tal, que té un preu, que un preu, que hi ha una oferta, llavors sí que pots, algú pot tenir un dret de tanteig. En futbol hi ha el jugador, hi ha la gent, hi ha que ningú dona una oferta per escrit.
Ja.
No.
Tot és...
Home, tu, 80, negociamos, tal. El Barça ha donat alguna oferta pel De Jong? No, van allà, van parlar, tot, i van fitxar. Per tant, això... És igual, és un paripé per justificar això. I ja està, i aquesta és la realitat. Però per què fem nosaltres tantes coses com aquestes? Quan es pot fer... El Barça ha fitxat el Suárez, va pagar 80 milions, que ja m'he dit aquí, sentat aquí, que són molts diners d'aquella època, però no hi ha hagut cap problema.
I ha funcionat.
No, ja ha funcionat. No, però vull dir, no hi ha hagut cap problema de contracte. Un compra, l'altre ven, posa una quantitat...
I com s'explica que els mateixos facin uns bé i uns malament?
Bueno, oi, perquè això ho haurien d'explicar ells, eh? Vull dir, això... Bueno, aquí hi ha època a la porta, també, eh? El Kairison i l'Enrique.
Sí.
No és aquesta directiva.
És en general.
Jo parlo del Barça, de l'equip del Barça, que quan fitxa un jugador sèriament, negociant, pagant un preu i tal, no hi ha cap problema. Quan vols fer subterfugis i tot això...
Però subterfugis?
I espera, ja et diré una cosa. El Barça hauria d'aclarir si aquests 15 milions han anat tots a la Lliga de Madrid o si hi ha més comissions. Perquè el que corre pel mercat, jo només dic el que corre, això no ho puc assegurar ni res, és que hi ha abogats i tal, i gent que havia de cobrar i no cobrar i tot això. I això encara, si és així, encara és més lamentable. Perquè per fitxar un jugador amb clàusula no necessites negociar res.
De fet, has de trucar, pagar i ens l'endús, no?
Un executiu del club truca a la gent del jugador i diu: Pepito, escolta, el teu jugador voldria venir aquí, sí, tal, no sé què. Què condiciones, tal, i ja està.
Bueno,
i van amb un acord o no. Nosaltres vam lligar el del Rivaldo amb una hora i mitja. No vam necessitar cap intermediari ni res. Vaig parlar amb el Rivaldo: sí, estoy de acuerdo. Bueno, coge l'avió i vente a Barcelona, tu, ja està. Va arribar aquí, el Barça va fitxar,
I sense fer cap documental?
Sense cap documental. No, t'ho dic en sèrio, perquè el Barça també és imatge. I el Barça també és comportament sèrio, negociacions sèries, clares i tot això. No et vull dir res si sortís alguna cosa estranya amb aquesta operació del Griezmann. Perquè, clar, aquí hi ha uns... Ah, bueno, doncs hi ha una altra cosa. Vosaltres que esteu amb internet...
Tu també, no?
No, jo estic... Però,
tens WhatsApp.
Al costat, sí, però no. Però vull dir, enviar correus electrònics és posar-se la soga al coll. No, per favor, però si aquí se sap... Se sap allò del WikiLeaks aquell d'Estats Units...
WikiLeaks, sí.
WikiLeaks o no sé què. 800.000 o 800 milions de documents. I un que va d'aquí a Madrid i torna o d'aquí a no sé què, no se sabrà. Home, per favor,
tu no envies mails.
No, home, no, si no sé ni fer funcionar. I quan algú me l'escriu, jo tinc un noi que me'ls llegeix i llavors li dic, digui's tal cosa, o jo agafo i truco.
Millor trucar.
Perquè no hi hagi resposta, m'entens? No, però vull dir, escolta, és a dir, fer negociacions i deixar-les plantades amb e-mails, bueno, això ho fa el meu net i li dic, oye, tu, déjate ja de telèfonos i d'e-mails i dedica't a jugar a futbol o a jugar a una altra cosa. És realment, ho dic amb certa ironia, però realment lamentable. Lamentable aquesta manera d'actuar. Del nostre club, amb tot el potencial, pagant diners, ara, el Barça...
Vens indignat, avui.
No, no.
Una mica.
Només parlo coses reals. El Barça és campió del món, no d'Europa, del món, de fitxatges cars. Dembélé, sí. 140. Coutinho, 160. Sense cap rendiment. Ara, aquest, 135.
Griezmann.
I no sé si comissions. Però, amb tres jugadors se n'han anat... No ha arribat ningú amb aquests preus, traient el Paris Saint-Germain amb el Neymar. Per favor, tu. I al final juguen els que jugaven ja fot 6 o 7 anys. El Busquets, el De Jong, el no sé què... Tots aquests ja quasi no juguen. El Dembélé suplent, el Coutinho triomfant allà al Bayern. Feia anys que no anava tan malament al Bayern. No, no per culpa del Coutinho, cuidado. No.
Que dolent que ets. Ets molt dolent.
Guanya un partit. No,
ets quan, molt dolent.
Però perquè s'està adaptant a la cosa de Baviera.
Ja, estigui que és complicat,
ja,
no?
Estigui adaptat i ja serà la rapera. Bueno, però escolta, ai, callat. Però és el nostre club i jo...
I et fa ràbia.
Em molesta. I encara que penses, no, aquest és antibarcelonista. No, jo sóc molt barcelonista. I m'agradava quan les coses es feien molt bé.
I quan es feien molt bé?
Bueno, doncs ja dic, hi havia èpoques que havies estat molt clar, que hi havia uns abogats que llegien els contractes, que no podies colar cap gol ni que volguessis colar-lo, i que tot això, i que potser això perjudicava l'operació, perjudicava l'intermediari i tal, però deia, ole, tu no dices, tu, perquè això és clau. Cota xanxullos de jugadors que venen de Brasil, que no passa res amb ells. Aquest Bagué, que podeu dir...
Bagué,
de què juga? Lateral.
De lateral.
Quants partits ha jugat?
Home, pocs.
No, cap. No, primer equip.
L'any passat sí, no, però, home, però, sí.
Bueno, llavors, què fa el primer equip si no juga?
Espera.
És de Senegal. Hi ha alguna escola d'Espir a Senegal o no? Pregunto.
Escola de què?
D'Espire, d'aquest.
Ah, d'Espire.
Aquests. N'hi ha alguna?
Si ho preguntes és que sí.
Averigueu, vosaltres, que teniu informació, home, averigueu, a veure...
Que tenim internet, eh?
Ah, home, és a dir, per estar de suplent al Barça, tu, i després jugadors que s'han format al Barça per saber que porten 2-3 anys, tenen de sortir per cames. Si jo ja entenc que el Barça fitxi els millors jugadors del món, jo hi firmo, on has de firmar? Jo. Però no jugadors de procedència rara, estranya, no sé què, no sé quan, és que després ja et dic... Et sembla que viatja quasi sempre, aquest noi. I no es posa la samarreta mai.
Bé.
No perquè no vulgui, no, perquè...
Fa punts d'Iberia.
Però és això.
Anem al cine?
Anem al cine
perquè... hem de baixar una mica aquesta tensió, eh?
No, tensió cap.
No, la teva.
Jo tinc tensió.
No, tens alta?
No.
Estàs bé de tensió?
Sí.
Doncs espera, que tiro la careta al cine.
De cine.
Que estan calentes, les crispetes.
Sí, n'he menjat allà fora unes quantes.
Van... Ah, per això en quedaven menys.
Bueno, allà també alguns que... Déu-n'hi-do, eh? No aquí, allà fora, vull dir.
Ens roben les crispetes?
No, les roben, home, les proven perquè estiguin bé.
Que no ens enverinin, eh?
Exacte, home, que estiguin en bon estat.
A veure, fa molts dies que tenim pendent una pel·lícula d'aquestes top que tothom en parla, que és Joker.
Joker, sí.
Vas anar a veure Joker.
Vaig anar a veure Joker ja fa dies. A veure, jo de Joker, quan la vaig veure, que em sembla que li van donar el premi a Cannes o a Venècia o així...
Un d'aquests, sí.
Un d'aquests va sortir com a gran tal, Joker i tal. Jo de vaig pensar en quan jugava a cartes i hi havia el Joker,
sí,
que és molt important, el feia servir, amb un Joker pots guanyar una partida. I vaig pensar, bueno, aniré a veure, perquè les crítiques eren boníssimes. I llavors, un dia estic allà a casa i dic... qui vol venir al cine? Hi havia el meu fill, la jove, els nets, no. La meva dona, per descomptat. I el Júnior diu que...
Teu fill diu que sí?
Què vas a veure? Dic, el Joker. Ah, doncs jo vinc. Bueno, i vam anar a veure el Joker ple, vull dir, jo tope i èxit. I bueno, comença la pel·lícula i té un ritme impressionant. Vull dir, passen unes coses, jo diria, estranyíssimes. Vull dir, perquè massa no sabia de què anava. Vull dir, que cada vegada és més violenta i cada vegada el Joaquín Phoenix tenia més cara de d'empipat i de no sé què, i li feien males jugades, i d'això, i el tio... Bueno, i al final arriba i explota i tot això. I la veritat és que passa molt ràpid, perquè són escenes molt ràpides, però et diria que no vaig entendre quasi res. Sabia que anava, el Joker... Bueno, total, que sortim, i el Junior, què t'ha semblat? Va, dic, escolta, 2 hores ràpid i tal, la gent aplaudint, però de què va aquesta pel·lícula? I de què va? No, home, aquesta pel·lícula és del Batman. I quin Batman? No, aquest el Joker era un personatge que sortia el Batman. I a mi que m'explica't el Batman. Jo em vaig quedar el d'això, amb aquell que volava. Aquell,
el Superman.
Superman, el Batman i tal. Va, és el que arribem a casa, posa el Batman. Això que ara toca si surt qualsevol pel·lícula. Això,
sí, ara les tens totes.
És allà. I sí, aquest era el Joker i tal. I vaig quedar com un tonto, bueno, com un fora de joc. Ara, mai espavilat una mica, i resulta que hi ha llibres, o tractats i escrits i tal, sobre la psicologia del Joker.
Què et sembla?
Per què arriba en aquesta situació, per què tal... Bueno,
que... Te'ls llegiràs?
Bueno, és que si no són molt totxos, sí. Perquè una cosa que no entenc, un totxo... Mira, per tranquil·litzar de tot això, vaig fer una cosa... El diumenge a la nit, estàvem allà, he anat a jugar al dòmino a casa dels Ballet i tal, i eren les 10:45, i així, dic, mira, vaig a veure una pel·lícula que històricament havia vist la 1 i la 2, que és el Crac.
El Crac?
Ah, ja t'he enganxat. El Crac 1 i 2, que la feia l'Alfredo Landa. Que l'Alfredo Landa era un que feia sempre de cachondo i de tal, no sé què, i aquí va fer de detectiu.
Mira, el Ricard fa cara d'haver-la vist.
Sí, i va tenir molt èxit. Jo les vaig anar a veure 2 o 3 vegades perquè em va agradar molt.
Però un altre dia ens les expliques.
Sí, no, ja ho he explicat l'altre dia. Però ara aquesta és el Crac 0. I la vaig anar a veure l'altre dia, i escolta, tu, 2 hores, allò és una altra cosa, tu. No és el Joker, però vaig passar millor, tu.
Josep Maria Minguella, la setmana que ve més.
Vale, si
gràcies.
Déu vol.
Gràcies. Home, i tant.
Sí, home.
I ens ho passarem bé, com sempre.
Si Déu vol.
A veure, on ho havíem deixat, això?
Ha dit coses importants, el Josep sí. Maria Minguella, perquè el tema aquest de Griezmann i les opcions de tanteig i tot això... Ha passat aquesta setmana una mica desapercebut. Per cert, t'he de donar la raó. Recordes que un dijous va sortir la informació del Mundo i jo li vaig voler treure importància i al final, tot i que el Barça no ha hagut de pagar aquests 80 milions que semblava que reclamava l'Atlètic de Madrid, bé, semblava, no el reclamava, n'ha hagut de pagar 15, tot i que el Barça diu que és per un altre concepte. Però m'inquieta una mica totes aquestes històries una mica així obscures, no? De comissions... de silencis, de milions que fan que s'aturin les investigacions, i després d'una frase que vas dir l'altre dia, també, sobre si surten no sé quins noms...
Bé, hi ha un nom que encara no ha sortit, que explicava el Mundo, que hi ha un advocat de Barcelona que també té una part important en aquesta gestió. En un moment no ha sortit el nom. 12:03, heu vist el Twitter de Piqué avui? L'heu seguit?
Sí, està promocionant la Copa Davis.
Avui Piqué ha publicat el que se suposa que és el seu número de telèfon. Ha fet una piulada explicant que deixava el seu número de telèfon i que la gent el truqués. Trabajando con el equipo, cualquier cosa que queráis, os paso mi número de teléfono. I ha penjat un número de telèfon. La següent piulada que ha penjat ha estat com efectivament ha contestat una d'aquestes trucades que ha rebut i li ha regalat unes entrades a un aficionat. Bé, doncs... provem de trucar a Piqué, a veure si ens agafa el telèfon. O Oh, Ivan surt la Shakira.
Demà no entrena, té festa el Barça. Sí.
Va, anem a marcar el telèfon, a veure si el telèfon que ha donat Piqué està encès, si algú contesta. No m'he preparat l'entrevista, si surt Piqué.
0001 está lleno. Gracias por utilizar el servicio.
Está lleno.
A veure, podem tornar a trucar, perquè hem enganxat el missatge ja d'allò. Deu tenir la bústia, ja no li podem deixar ni un missatge. A veure, podem tornar a trucar, a veure si sentim el missatge net.
Crec que havia rebut 7.000 missatges.
Sí, de fet, ho ha explicat, que tenia 7.000 missatges al...
6, 4, 9, 5, 0, 0, 0, 0, 1. Está lleno. Gracias por utilizar el servicio.
Vaja, no li podem deixar ni un missatge. Li haurem d'enviar un WhatsApp. Estem rebent més titulars, del Sevilla. Español es Franco ha vuelto, ens diu l'Òscar. I vaja, són tots molt repetitius al voltant de Franco Cesale i tot això. 12 i 5. Avui hi ha hagut un acte que té un punt de vinculació també amb Franco, perquè va ser un lluitador antifranquista, sí. Vázquez Montalbán, i avui s'ha fet un acte recordant un dels seus articles que el vinculaven molt amb el Barça.
Barça, 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 publicat el 25 d'octubre del 1969 a la revista Triunfo, un article de Manuel Vázquez Montalbán. Se celebren aquests 50 anys d'un article que serveix per posar, per teixir el relat històric del Barça. Manuel Vázquez Montalbán, per qui no el conegui, és l'home que explica la idiosincràsia del Barça com a club més enllà del terreny de joc, i en aquest acte, com ho veiem, hi havia Carles Geli, Ramon Besa, Vicenç Villatoro, també com a periodista, Jordi Puntí, l'escriptor, l'editor Jordi Ossua, i està moderat per la Coia Ballester, que és la presidenta del Col·legi de Periodistes de la Delegació de Tarragona i periodista també d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. Vaja, un acte moltes. Que ha servit per glosar la figura de Manuel Vázquez Montalbán i especialment aquest article, Barça, 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 que és molt famós, i ja et dic, perquè és el punt de partida inicial del relat històric o històrico-social del club.
El vau arribar a conèixer?
A Vázquez Montalbán?
Potser de passada, no?
Sí, possible que coincidís en algun lloc, però no. No,
bé, doncs avui aquest homenatge, aquest article Barça, Barça, Barça.
Molt bé.
Ricard Torquemada, moltes gràcies.
A les teves ordres.
T'ho has passat bé avui?
Té, normalet.
Com costa, Com costa.
Normalet.
Sí, normalet avui.
Sí. Correcte.
Hi ha hagut dies pitjors, no?
Sí.
Molts.
Sí. Bé, sí. Gama alta avui, però...
Gama alta.
Però tampoc no és dels millors, eh?
No?
No.
Però per culpa meva o dels temes del dia?
Bé, el context. El context a vegades condiciona molt, saps?
Farem una pausa, a veure si canviem el context, i anirem a Belgrat, anirem a Austràlia, ara viatgem.
No has explicat res de la final de la Copa Libertadores. Saps que aquest any es juga a partit únic?
Sí.
Ho saps, no?
Sí, m'ho acabes de dir.
Doncs això és... Aquest any és una final...
Però el Bernabéu?
En principi... A Santiago de Chile. En principi, perquè no sé si a Santiago de Chile...
Estan per gaires finals.
Es podrà jugar a la final.
Saps que m'han explicat per què Florentino Pérez va córrer tant a oferir el Bernabéu?
Per què?
No ho puc explicar.
Home!
Encara. Però m'ho han explicat aquest cap de setmana.
Però ho has explicat un dia?
Jo crec que sí. Però ara no ho puc explicar.
I amb qui vas a la final de Libertadores aquest any?
Amb River.
Sí, perquè no saps contra qui juga.
El brasiler. Flamengo.
Molt bé.
Per cert...
Amb un jugador valencià.
Sí, senyor.
Com et quedes?
Pablo Marí.
S'ha presentat el nou Mundial de Clubs de la FIFA, amb 24 clubs.
Això és aquí.
Ah, i no sé si ho saps, però a partir de l'any 2021
sí.
Hi haurà una tercera competició europea.
La Conference Cup.
Europa Conference League.
Sí. Algun tema del 2025 que vulgueu avançar, també?
No, home, el 2021 està a tocar, eh? Ja ens n'adonarem i hi som.
I estarem aquí fent programa. Gama alta. Pausa, i ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Catalunya Ràdio.
recomanen la seva doble sortida d'escapament amb envellidors ni els seus fars LED amb llums diurns distintius Jaguar, ho farà el preu. Emporta't el Jaguar E-Pace Daylight Edition, la versió més completa del nostre subcompacte per 32.430 euros. Consulta les condicions a jaguar.es.
Neixes, aprens a caminar, aprens a parlar, vas a la guarderia, a l'escola, tens la primera nòvia, la segona, la tercera, comences a treballar, et cases, et separes, o no? Compres una casa, tens fills, tens gos, tens fills una altra vegada, et jubiles, tens nets, més nets. La vida és massa curta per conduir un... i no un Volkswagen Tiguan. Condueix un Tiguan a partir de 250 euros al mes amb assegurança i manteniment inclosos i estrena cotxe cada 4 anys. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
El Club de la Mitjanit. Amb Francesc Garriga.
12 i 10. Tinc en línia algú que normalment ens entra gravat i em fa il·lusió avui saludar-lo en directe via Skype, via molt lluny, perquè el tenim a Austràlia. Damià Aguilar, bona nit.
Què tal, com esteu?
Bé, de fet, bon dia per tu, perquè ets a Austràlia. A tu t'agrada cantar campionats del món, campions del món catalans, i aquest cap de setmana ho tornaràs a fer?
És complicat. Podria ser, però Àlex Márquez... Està passant una cosa amb Àlex Márquez que jo no recordo en el Mundial de Motociclisme, que és que tingui una cursa de partit, ens agrada dir matchball, però hauríem de dir, potser ens hauríem d'inventar una altra expressió que fos cursa de campionat, per exemple, però se l'ha de jugar no contra un ni contra dos, se l'ha de jugar contra cinc pilots. Hi ha una forquilla de cinc pilots amb 58 punts, i això significa que Àlex Márquez hauria de fer una molt bona cursa. Estic parlant de, com a mínim, pujar al podi o fer segon o primer, i dels cinc rivals n'hi ha un que és Marini, amb el qual es podria permetre el luxe de quedar per darrere. Hi ha dos, com són Navarro i Binder, que quedant-hi al davant no tindria problemes, i la part complicada és treure-li 8 punts a Augusto Fernández i treure-li 14 punts a Tom Lutti, que va despertar el Gran Premi del Japó. Per tant, és complicat. I, a més a més, el que estic veient des de la meva cabina ara mateix, després que ahir tinguessin 30 graus de temperatura en aquesta illa, doncs estem parlant de 15 graus ara, estan baixant encara més de temperatura, i han començat a sortir les motos, i aquí plou a bots i barrals ara mateix.
Aquest cap de setmana ho explicarem en directe, això de l'Àlex Márquez, Damià? O sigui que aquest cap de setmana l'univers MotoGP serà envairà les matinades de la ràdio.
Sí, ja ho vam fer, doncs, recordeu, pel títol mundial de Pol Espargaró en el seu dia, el Gran Premi del Japó. Evidentment, hi hem de ser, perquè situacions complicades d'aquestes s'han donat, en el cas del seu germà Marc Márquez, més que no pas en cap altre, però, evidentment, a partir de les 3 i 5 de la matinada de diumenge, hora catalana, quan ja s'hagi fet el canvi d'horari, començarem la transmissió de l'Univers MotoGP, que serà la cursa de Moto2, amb convidat aquí també a la cabina de transmissió de Catalunya Ràdio. Quan s'acabi aquesta cursa, esperem que s'acabi molt bé per l'Àlex Márquez. Si no és campió, com a mínim, que pugui aplanar el camí per ser campió a la pròxima, o a València, o quan sigui. I, evidentment, després, doncs, com sempre, amb la cursa de MotoGP, que té els seus al·licients. Valentino Rossi compleix 400 curses. Ningú altre a la història ha disputat tantes curses. Marc Márquez, que fa 5 anys que fa la pole aquí, voldrà guanyar, perquè s'ha proposat que aquesta sigui la millor temporada de la seva vida per el dolor dels seus rivals. I, evidentment, hi ha aquesta tercera posició, la medalla de bronze de MotoGP en joc, que se la juguen Maverick Viñales i Alex Rins, però també Petrucci i Quartararo. Per tant, a la festa de València, a la gala de València de final de temporada, si tinguéssim dos catalans rebent medalles, seria espectacular.
Bé, el Damià Aguilar, que estarà pendent d'això. Va, quan parlàvem per tu ahir, per mi abans, hores abans, m'has donat molts elements. A banda del que ens has comentat, va, digue'm alguna cosa més que et tingui preocupat o que et tingui atent aquest cap de setmana. Una més.
Una més?
Quantes en tens?
Ara no, ara no. No, no, ara no...
No? Home, m'havies comentat, sí, home.
Ara no, una més.
No, doncs bé.
Va, dona'm alguna pista.
No, tenia una llista llarga i pensava, dic, ara n'hi deixaré dir només una més, però si no en tens cap més, millor, perquè m'espera el Jordi Rovirosa. En tot cas, el que sí que...
Ah,
què?
No, doncs que passi el Jordi, perquè jo crec que el que hem de fer és resumir-ho tot. Jo crec que tot això és, evidentment el més important. A banda que m'agradaria que diumenge no plogués en aquesta cursa i poguéssim tenir un bon espectacle, però evidentment jo crec que sí, hi ha una cosa petita al final que ens agafa molt de rasquillada i evidentment és que també hi pot haver un altre títol mundial, que és el de Moto3 aquí amb De La Porta, que se la juga amb Baron Canet, però vaja, això ens queda una miqueta més lluny.
Bé, doncs el Damià, que sempre ens ho explica, aquest cop de matinada des d'Austràlia, en directe per Catalunya Ràdio. Damià, que vagi bé aquest canvi d'horari i diumenge tots a posar la ràdio de matinada.
Adéu.
El Damià el tenim a Austràlia, una mica més a prop. És el Jordi Rovirosa, a Belgrat. Avui ha vist com el Barça guanyava a la pista de l'Estrella Roja.
Bé, Francesc, doncs la veritat és que ha estat un partit enorme. És difícil triar un jugador que hagi destacat, però potser per la seva ascendència en aquesta pista hauríem de destacar la figura de Nikola Mirotić, que ha jugat un gran partit i ha ajudat a guanyar, a ganar un partido muy complicado. ¿Qué ha cambiado en la segunda parte, Nikola, para que hayáis pasado por encima de esta manera tan clara?
Creo que una vez más hemos hecho un gran trabajo en la segunda parte defensivamente, cambiando algunas cosas en táctica en nuestra defensa, sobre todo reboteando mejor y jugando mejor en ataque, ¿no? Hay veces que nos cuesta un poco entrar en el partido, pero yo me quedo con eso, ¿no? Siempre estamos cerrando bien el partido y hoy en Belgrado pues ha sido una victoria sufrida, como sabíamos en su casa iba a ser muy difícil, pero muy orgulloso de este equipo, de cómo ha aguantado la presión este equipo y sobre todo en momentos importantes, cuando más nos apretaban, pues hemos sabido reaccionar y bueno, una victoria muy importante para nosotros.
Y tú especialmente, Nicola, has jugado motivado, has jugado bien todo el partido, en momentos difíciles cuando ibais 13 abajo, has aguantado el equipo, ¿cómo te has visto?
Sinceramente,
sí.
No estoy contento con mi partido.
No,
nada de nada. Pero siempre me quedo con la victoria, ¿no? Creo que hoy muchas pérdidas por mi parte, algunos tiros que normalmente meto los he fallado. Pero da igual eso. Lo importante es que el equipo ha ganado. Yo sé que puedo hacer las cosas mejor en ataque, en defensa. Pero al final del día es equipo importante. El equipo ha ganado. Mucha gente ha dado un paso adelante esta noche. Y me quedo con eso. Y en lo mío personal, pues seguiré trabajando para hacer las cosas mejor.
¿Estás contento en Barcelona, Nicola?
Contento es poco decir. Es más que contento. Se me ve siempre feliz, disfrutando. Y aunque llevo poco tiempo aquí, de verdad me siento genial, gracias a los compañeros, gracias a la afición de Barcelona que me está apoyando en todos los lados. Y hoy pues he recibido un recibimiento enorme aquí en este campo.
Merecido, no porque, Nicola, pero tú has ayudado mucho a gente necesitada en Serbia, ¿correcto?
Es correcto, aunque no me gusta, bueno, hablar de
ya
eso.
Ya lo digo yo, pero...
Gracias. Sí, he intentado y bueno, es algo que cada uno, ¿no?, puede aportar algo a los que lo necesitan. Y Serbia es mi país también, siempre hemos sido un país y tengo mucha familia y por supuesto que he hecho y que lo voy a seguir haciendo porque después de esta noche pues es una gran motivación para mí seguir ayudando a la gente aquí en Serbia.
Molt bé. Les paraules de Nikola Mirotić, que és montenegrí, però també és serbi, però també és català. Gràcies, Nicola.
A vosaltres.
El Barça que ha guanyat aquest partit. Atenció a classificació de l'Eurolliga perquè... Fa goig, eh? Resultats d'avui i classificació. Després d'aquesta jornada de dijous, el Barça que ha guanyat a la pista de l'Estrella Roja, el Madrid que ha perdut a la de l'Anada de l'UEFES, el Maccabi ha superat de 13 al València, el Bayern de Múnich ha perdut de casa amb el Khimki de Moscou i el Zenit ha perdut de casa amb el Panathinaikos. Com queda la classificació? Doncs mira, fantàstica. Amb el Barça líder, amb 4 victòries, 0 derrotes, el Xesca segon amb 3 victòries, ha de jugar encara el seu partit. El Madrid el tenim desè, amb 2 victòries, 2 derrotes, queda molt. Acaba de començar, però certament veure la classificació aquest any i veure-la l'any passat no té res a veure. I abans d'anar amb el Cazorla, no podem deixar de recordar que avui hi ha hagut derrota de l'Uni Girona. Està trist el nostre company Joan Ferran, que és molt fan de l'Uni Girona i que m'ha demanat, sisplau, que recalquéssim el resultat, tot i que avui no hi ha hagut victòria. 89-67, l'Spar City Leeds, que avui... No ha estat... No, a partir del segon quart ja no ha tingut opcions. ha pogut mantenir una mica la cara, no perdre l'opció com a mínim de disputar els últims minuts, però sense cap opció de guanyar el partit. Per tant, s'ha de seguir remant en aquest Uni Girona, Sparta City Lift Girona. No hi ha més remei, ja. El tinc allà assegut, menjant crispetes, les que ha deixat el Minguella. És l'hora del Follow Garriga. The roof! Cazorla, bona nit.
Bona nit, Garriga, què tal?
Jo molt bé, i tu?
Bé, escolta, no sabria... Porto tot el dia pensant, dic, potser el primer que hauria de fer quan arribi aquí, i m'enfoqui la càmera, com és el cas, és fer una salutació feixista. Perquè avui posessis la tele al moment que la posessis, només veies salutacions feixistes i potser
jo,
la gent...
Jo t'agrairia que no.
No? Et sents violent amb això?
Sí.
No, se'm vaig a dir, avui, per sentir-te violent amb això, més tonto també. No sé què ha passat aquesta setmana, si tenia a veure amb els nervis de l'exhumació o què, però t'he notat com més pendent d'acabar el programa ràpid per marxar a cremar contenidors cada...
Però què dius?
Sí, 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 saps allò que dius? Garriga, corre't una mica més al final. Una miqueta, allò que dius.
Bé, hi ha hagut un dia que sí.
Un.
Un.
Pot ser, o dos. Anem amb el primer, en tot cas, aviam.
Gràcies a tots els que m'heu fet possible, que avui ha estat un dia complicat i amb molta activitat. Compte, també, els qui tingueu problemes a prop de casa. Bona nit, doctor. Adéu a tothom. Doctor, adéu a tothom.
Ánimo. Mucho ánimo.
Em vaig ennuegar.
Sí, va ser una mica Juan Carlos, aquí, una miqueta. El que sí que t'has de reconèixer, així com això, és la nova secció aquesta que heu fet, m'agrada molt. La secció aquesta que heu inaugurat, la de l'entrevista breu, diguéssim, m'agrada molt. No a breu de Nicolás Abreu o el gol d'Abreu, no, sinó breu de brevetat.
Ho vam fer malament.
No, a mi m'agrada molt. Crec que vau fer l'entrevista breu a un personatge, sembla que era el president del Gavà. Tampoc sé qui era, perquè va ser tan breu que no vaig tenir temps d'apuntar-me al càrrec de la persona, però em va agradar força l'entrevista. Està molt bé, perquè passa molt ràpid. No tens temps ni de canviar ni de canal,
no.
De ràdio, de res.
Perquè o sigui, s'acaba.
Molt bé, està molt bé.
A veure, que tinc un minut i tinc al telèfon el senyor Josep Serra, que és el president del Club Handbol Gavà. Anem una mica tard.
Bona nit.
Jugadores del Club Handbol Gavà jugaven a Alacant i el club rival va sol·licitar als àrbitres que es traguessin uns llaços grocs. Avui el Gavà ha fet un comunicat on agraeix al Club Agustinos l'esportivitat. Ens pot explicar què s'agraeix en aquest comunicat i si hi ha algun retret a fer a les seves jugadores?
Vamos allá, ¿no?
Bueno, a veure, crec que hi ha una interpretació una mica dubtosa de tot això. A veure, nosaltres creiem, com a club... De salut, creiem que com a club el que...
Tete, espavila.
Afegeixo és la seva esportivitat, perquè va haver-hi un gest que és important que remarquem entre tots. Val? La decisió de
Vinga, va!
I sí, que és, sí, va ser un partit dur, però que es va... portar amb suficient esportivitat.
Demà tindrem més temps per fer-ho, perquè avui no ho hem gestionat bé, això. Senyor Serra, li he dit, demano disculpes i gràcies. Tornem demà, farem millor. Bona nit.
Bona nit! Adiós!
El bueno del pobre president del Gavà és aterrador.
Era això, insultar, i va pensar, ja l'insultaré un altre dia que el vegi.
Hauria acceptat l'insult.
Sí?
Ja m'ha vergonya.
Ah, pensava que deies ell. I com, només que et faltava que l'haguessis insultat.
No, home, a mi, perquè ho vaig gestionar malament.
Sí, no, està bé, està molt bé. Entre les pauses, pobra, que feia ell pensar la resposta i la teva pregunta, que va durar uns 25-30 segons, és bastant...
Ens vam menjar el temps.
Sí, una miqueta. Hi ha una altra cosa que heu fet aquesta setmana, que a mi em sembla molt bé tot el que feu, però crec que hi ha coses que a vegades ompliu uns temes... No sé, és veritat que no hi havia futbol, no? Em sembla, aquesta setmana passada... Ah, no, sí, aquell dia.
Hòstia,
doncs llavors té mèrit que parléssiu d'això i complíssiu tota l'estona que veu omplir parlant d'un tema que com a sobretaula d'un diumenge el veig, però en un programa d'esports treure aquest nom...
Em grinyola.
Em grinyola una mica tot el tema de que sigui parlar d'això d'Andorra.
Ah, de seguida anem a preguntar-li al Dalmas, però abans, dades de 2013. Andorra, quin creieu que va ser el trio de noms més posat?
Me importa un bledo.
Marc.
Meritxell.
Llobet.
Jordi.
Pau.
I Vila.
Jordi, Pau.
I Costa.
Marc.
I Roger.
I Font.
Número 3, Jan. Número 2, Enric. Perdó, Eric. I número 1, Marc. Però això és 2013.
Ah, ha baixat.
2015.
No! Por Dios, no!
Lucas, Nil, Alba i Jana.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
I el 2016, Dylan.
I Fontarnau, i Pujals, i Cendra.
¡Yo soy catalán!
Molt bé, eh? La gent... No, no, és una dada que l'endemà la feina la gent l'anava comentant a l'hora del cafè.
Vam veure que hi havia molts marcs a l'11 de la selecció andorrana.
Ja, ja, sí, vaig entendre perfectament la història. El que sí que va estar bé va ser el moment que vau fer després, que ja semblava que s'havia acabat tota la història dels noms, però vau fer una cosa com... Bueno, no sé si ho saps, que va haver-hi... No havia passat mai. A Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, TV3, Esports 324 i fins i tot RAC1 van connectar tots alhora perquè faltava com la informació més important de totes, que era la teva, la personal.
La meva?
Sí.
La clau del Mas.
Àlex del Mas, bona nit.
Bona nit, Francesc.
T'ho posaré fàcil, començaré jo. A mi em van posar Francesc per tenir un avi.
Oh, muy bien.
Ah, sí?
Un avi? No, un avi no. Un avi dels meus pares, la meva mare, que es deia... De fet, Camilo li deien.
El programa sempre allà on hi ha la notícia...
No, no, molt bé, l'avi Camilo. Està molt bé. Com es deia el senyor aquell de Madrid, de premsa, que putejava?
Juan Camilo.
Mira, mira, es tanca una mica el cercle. Veus que bé?
No em putejava.
No.
Ho has dit tu.
Ara què diu això, que deies això del senyor que et putejava de Madrid? Per fi coneixem, n'heu estat parlant abans, el tema del Barça-Madrid, que sembla que ara sí serà el 18 de desembre, no?
Sí.
Va sortir ahir, no?
Ahir, sí.
Oficialment, ahir era dimecres, eh que sí?
Ahir era dimecres.
Doncs fa una setmana, dijous, vas estar com tot el punyetero programa donant pel sac amb que la notícia sortiria dijous.
Perquè ens ho van dir.
Calentita, calentita, sí. Estava a punt, a punt, a punt, a punt.
Avui estem pendents de quan es juga el clàssic, que havia de ser el 26 d'octubre. I a aquesta hora la Federació Espanyola està... redactando. Están redactando. Això és un missatge que he rebut fa 4 minuts.
Que sí, claro que sí.
Publica el portal eSport, que és un portal especialitzat en temes de dret esportiu, que el comitè de competició sortirà de seguida de la seva resolució oficialment.
Menos mal!
I a aquesta hora, doncs jo ja no sé què pensar, i gairebé que m'inclino per pensar que serà el dia 7 de desembre.
Ni puta idea.
I només hi ha una cosa certa, i és que sigui quin dia...
Sigui quin dia sigui.
Sigui el dia que sigui, hi haurà una TDT per explicar-ho.
A la mierda, hombre.
Ah, home.
Ben rematat
amb la Margarita 6D2, que el Celci ens ha deixat aquesta setmana, sí. Per cert, serveix d'homenatge també a la secció d'avui. Hi ha un altre tema, i és que veu fer molt, li veu donar molta bola el tema del Messi i Cirque du Soleil. Està molt bé. Crec que va estar molt bé, sincerament, això sí que t'ho dic. No l'he anat a veure, però crec que puc pronosticar que la gent del Cirque du Soleil no us enviaran entrades per l'espectacle aquest, per una senzilla raó, perquè va haver-hi tres persones així com experts, dos, de fet, que no la van deixar del tot bé. Allò que dius, no els hi va agradar.
Ja.
No.
Deixem anar amb el Jordi Grau, que està amb el Minguella.
Jo crec que avui serà capaç, Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
De fer-te la crítica del que ha estat aquest Messi 10 by Cirque du Soleil. Josep Maria, tens un minut.
A veure, a mi em costa una mica perquè jo em vaig quedar amb el circ dels Hermanos Max o de Pinito de Oro, m'entens? Vull dir, i clar, veus això, amb aquesta gent que es mou amb aquesta rapidesa, aquests salts, aquesta extorsió, que hi ha moments que em perdia.
I jo també.
Però tinc de dir que la primera part, bueno, la veritat és que podia ser pel Leo, com podia ser pel Cristiano, podia ser per qualsevol altre. Jo, la veritat és que m'he quedat bastant fred, perquè és una mica reiteratiu, una mica d'això.
A mi m'agrada més un partit de futbol.
Gràcies.
Molt bé.
Ben venut, eh?
Sí, molt bé, molt bé. Del Ricard ho podies esperar, perquè tot el que és el futbol no li interessa massa. Del Minguella, home. Que ara que veiem el Minguella, ha fet una cosa molt Minguella aquesta setmana, que és, bueno, el Minguella ho fa setmana sí, setmana també, que és inventar-te noms.
Jo?
Sí, un parell. Bueno, un te'l vas inventar i l'altre el vas ometre, diguéssim, però vas acabar tirant una mica per la recta.
Notícia del Mundo, que la firmen Orfeo Suárez i crec que és Esteban...
Sí.
Usterrieta? No, com... Vaja, ara no ho tinc aquí, però vaja, és igual. Són els mateixos que ja van firmar la notícia ara fa cosa d'un mes.
I a demà pel culo.
Umtiti
a punt per tornar.
Umtiti a punt de tornar.
Què diu? Què, què?
Umtiti, Umtiti. ¿Quién es ese hombre? Umtiti. Que me mira y me
desnuda. M'agrada molt Umtiti, eh?
Umtiti.
Té nom més francès que Umtiti.
Messi Umtiti.
Umtiti. I sona més a jugador que es lesiona menys que Umtiti, que tampoc és gaire difícil. Han sortit molts noms fins ara, però no ha sortit cap nom en anglès, que és una mica... Home...
El vacile.
La marca de la casa.
Ah,
no, ja. Ries, un nom en anglès. Doncs va.
Tant
Atenció com ha guanyat la penya el partit.
Des de fuera, no.
Prepelic, això és la transmissió de Dazen.
In Plaza Mayor.
I el de Zon, i el llançament de...
Oh!
Espectacular.
Com has dit que es diu la plataforma?
De Zon. He dit Dazen, no? Aquesta plataforma, igual aquí a l'estat espanyol li duen Dazón, perquè no ho saben dir.
Correcte.
Però si tu vas als Estats Units, on ja funciona, és Dazen.
No, lo qué?
És Dazen.
No, et diré més.
Dazen.
No invento. No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Sí, una miqueta.
M'ho haig inventat.
Yes, yes.
No ho sé.
I know.
Mr. Cazola, thank you very much.
Hi, welcome.
Good luck tomorrow at...
6?
Any other questions?
Oh, yeah. Motherfucker. És que no sé...
Demà, alguna pregunta més amb aquest senyor i altres.
Altres.
Però els que m'agraden més són els altres.
És que són els bons, els altres.
Tu estàs allà...
Jo soc el que trinco.
Parant la mà. Nosaltres tornem demà. Aquí, com sempre, Esport 3 i Catalunya Ràdio. Gràcies a tots els que feu possible i que tingueu una bona nit. I si tingueu crispetes, deixeu-ne alguna. El Cazorla se les ha acabat. Adéu-siau.